Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig de 2026. A partir d'ara i fins a les 12 recorrerem plegats 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Alt i Baix Penedès. Des de Ràdio Vilafranca, una benvinguda en nom de tot l'equip, repartit i a punt ja a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20. Comencem explicant com anirà, quines veus ens acompanyaran al llarg d'aquest matí de dimecres. Així que acabi el sumari, d'aquí uns minuts farem tertúlia periodística sobre l'actualitat de Quilòmetre Zero, penedesenca, amb dos companys, el José Manuel Baselga, redactor del Diari de Tarragona, i el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Amb ells arribarem a 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, a càrrec dels serveis informatius. Quan passin 5-6 minuts de 9:45, la veu de la salut. Avui posarem el focus en una qüestió que passa desapercebuda i que no associem a salut, i és la importància dels serveis administratius en un centre sanitari. Ens acompanyaran dues administratives, Anna Ros i Clàudia Almirall, totes dues de l'Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural Oest. Són tres pàgines, tres capítols diaris radiofònics, els que compartim cada matí. Obrirem aquest segon capítol a les 10:06, després del butlletí i d'una mica de publicitat. I ho farem amb el síndic de greuges de Vilafranca, Joaquim Vázquez, que fa pocs dies acaba de presentar l'informe de la sindicatura de greuges corresponent al 2025. L'analitzarem al detall amb ell. A 10:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com avança aquest matí de dimecres. Un matí de dimecres de vaga a l'educació de nou. Avui hi ha vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat, així que estarem atents. Després d'aquest segon flash, tertúlia amb la nostra gent gran, amb els quals volem parlar dels diversos conflictes mediambientals que tenim tant a l'Alt com al Baix Penedès. I diran la seva Júlia Brics, Conxita Vidal, Marcelina Grau i Pere Mitjans. A les 11:06, tercer i darrer capítol d'aquest matí de dimecres, a l'antena del Penedès en xarxa. I ho farem amb festa i amb moltes activitats, i és que Cecília Gené i Marçal Monasterio de Vinzeum vindran a explicar-nos totes les activitats previstes al llarg d'aquesta setmana per celebrar el Dia Internacional dels Museus a Vinzeum. No faltaran les tradicionals jornades de portes obertes, el cap de setmana, la nit blanca, però també l'estrena d'un cicle, l'Enclau de Bacus, que marida vi i música, i altres propostes que recollirem. A 11:45, última cita amb l'actualitat, Alt i Baix Penedesenca, per saber com acaba aquest matí de dimecres a casa. Acabarem amb l'agenda al detall, on avui ens farem ressò del ral·li fotogràfic que organitzen per la trobada d'Olèrdola i de la sisena edició del Festival Gastronòmic de Corpinat, que se celebrarà a inicis de juny.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Una bona forma de començar aquest dimecres és fent tertúlia amb companys periodistes amb els que comentarem l'actualitat penedesenca més destacada i rellevant, com aquesta vaga educativa sectorial avui, tant al Penedès com al Llobregat. Una conversa que la nostra companya Lourdes Meronyo modera des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. I els tertulians que ens acompanyen el dia d'avui és el Ricard Vinyals, que el tenim als estudis de Ràdio Vilafranca. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia, Lourdes.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí amb la Sílvia, la mar de bé.
Home, no sí, podia ser d'una altra manera.
De tant coincidim i estic molt bé. I amb el Toni a les vies tècniques.
El ple és mutu, deixem-ho afegir.
Molt bé, molt bé.
I aquí també tenim el José Manuel Baselga a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Basí.
Bon dia, Lourdes. Bon dia, Ricard.
Bon dia, Basí.
Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
A veure, la Sílvia posava aquest inici. Avui estem en aquesta vaga territorial de professors. Com ho veieu tot plegat? Perquè déu-n'hi-do, i veiem que no sembla que hi hagi acord.
Bé, Ricard, doncs, bueno, s'hauria de saber realment el que vol dir estar davant d'una classe de 40 alumnes, molts d'ells completament desmotivats, algun dels alumnes doncs, amb unes necessitats especials, però sense que aquest professor tingui el suport necessari, i la dificultat de tot això. Això ha de cremar molt. Si li afegeixes, doncs que, bueno, el jovent, una part del jovent puja com puja amb una desmotivació total, doncs, clar, els profes ha de ser molt complicat enfrontar-te cada dia a això. Vull dir, clar, i reclamen solucions, està clar.
Sí, i després, a part de l'estona que s'està a la classe, clar, hi ha una feina prèvia de preparar-les i... És que això, tu ho apuntaves en una columna del 3-8, a Lourdes, de que la feina fora de l'horari lectiu del que suposa preparar aquestes classes i tot plegat, això no està pagat, diguem. I després no. Les condicions, això que deia el Basi, tant el que és la ràtio com també les necessitats educatives especials que requereixen molts alumnes. Et trobes nens o nenes que no saben català i castellà, per exemple, i arriben a mig curs, i això, i tens unes diferències i unes casuístiques doncs, tan diferents d'una mateixa aula, que no saps ni per on t'agafar-ho. És que no tens recursos, ni eines, ni res.
I jo no sé com aguanten,
No,
és que... Jo no sé com aguanten, sincerament,
És un estrès... Clar, la gent diu, tenen 3 mesos de vacances a l'estiu. No. I, primer, que no són 3 mesos, perquè cada dia hi ha una feina doncs, posterior a quan els alumnes marxen, i també una feina prèvia de quan els alumnes han d'arribar. Però... sense entrar en això, és el que diu el Baselga, doncs que no és que no és de rebut. Et poses en una aula de 30, 40, 35 alumnes i molts desmotivats i tot plegat, doncs que no saps per on agafar-ho.
Deixeu-me que porti una dada.
Sí, hi ha una notícia d'última hora.
D'un efecte, no, d'última hora, ja fa unes tonetes dels que es lleven ben d'hora, un efecte col·lateral d'aquesta vaga. Vosaltres no hi heu entrat encara. Un dels bus que surt a primera hora de Vilafranca, a 6:45, en direcció a Barcelona, amb gent que ha de treballar, que ha d'estudiar, s'ha trobat amb el tall de la B23, no a càrrec dels mestres, a càrrec dels Mossos, i l'han parat, i com a força major, doncs, han hagut de baixar i caminar el trajecte que els quedava fins a Barcelona.
Ostres! Potser des d'Esplugues, poder.
A Sant Just els han parat, els Mossos estaven preparant el tall de la B23, encara no hi havia mestres.
5 quilometrets segurs.
Déu-n'hi-do.
Ostres.
I bé, era o em quedo aquí o camino, no?, i arribo a la feina o a l'examen o a les classes o el que sigui, i han decidit caminar pel voral.
Que també està... Bueno, si està estava la B23 tallada, doncs... Però si no, vull dir, també està prohibit, diguem.
Sí, però suposo que és un cas de força major,
clar,
no?
Clar.
no volem posar problemes a ningú, el conductor menys pobre que s'ha trobat amb aquest marrón. Però clar, és un cas de força major, no? Com quan un tren es queda tirat i també baixen
i
els passatgers per la via. Mm-hmm. Danys col·laterals.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com està el pati? No sé, gràcies, que... Sílvia, canviem gràcies. De tema. Gràcies, Sílvia, per l'apunt.
Tot teu, Lourdes.
Ens dona allò píndoles per anar fent debat.
Exacte, per anar entrant en diferents serrells del debat.
Doncs sí. Mira, anem a canviar una mica de terç. El divendres passat es va inaugurar aquests pisos de lloguer assequible de Calafell. Una bona iniciativa, no?
Sí, clar. Tot el que sigui posar vivenda en el mercat, doncs està bé, efectivament. I és un lloguer assequible, no és un lloguer social. I sí que és veritat que, tot i ser un lloguer assequible, els preus, doncs, estan una miqueta cars. Si la gent es pensava que serien pisos de lloguer social, doncs no ho són. El pis més gran te'n vas pràcticament a 800 euros entre el pàrquing i els gastos i les despeses de comunitat. Però és el que tenim, vull dir, és el mercat immobiliari el que està marcant la trajectòria del valor dels pisos.
Uh-huh. Sí, però hi ha un... Suposo que d'haver-hi alguna mesura de protecció i això que... potser és un pèl elevat o pel que es podia esperar inicialment, però suposo que sí que estarà una mica regulat i això, i no... Diguem que no estarà tan allò vinculat al mercat lliure i que no et val també 200 euros d'aquí 2 anys.
No, però, això està clar, però vull dir que no ha estat un lloguer social, un lloguer assequible, però assequible...
És diferent. Assequible a social és diferent, sí.
Però assequible és el que diu el Basi.
N'hi ha 110, eh? Vull dir que està bé.
Volaran...
Sí, home,
de fet, no sé si li va preguntar.
Volaran o no volaran. De fet, l'Ajuntament ja diu que si en una primera ronda no els cobreixen, doncs baixaran les exigències. En comptes de 2 anys empadronats, doncs potser un, o si no acaben omplint... Doncs, perquè l'objectiu és omplir-los sí o sí, perquè tots els pisos que es quedin buits...
Només faltaria.
Se n'ha de fer... Però és que tots els pisos que quedin buits se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament del lloguer.
Ja, però és que només faltaria que quedessin pisos buits.
Home, no tindria cap sentit, eh?
Que s'ho facin com vulguin, vagin a buscar la demanda on sigui, però només faltaria que quedessin buits alguns pisos.
Però voleu dir que quedaran buits?
No, jo crec que no.
Home, a veure, 23.000 euros eren els pisos de 2 habitacions. 31.000 euros... Diria, de memòria. Ho vas escriure tu, va, sí. Els de 80 metres quadrats. Però vols dir que la gent no complirà els requisits, aleshores ja que s'ho facin mirar?
No ho sé. Els complirà 31.000 euros d'ingressos familiars.
Home, dos sous. Dos sous.
Sí, dos sous. Dos sous de 15.000.
Sí.
Quanta gent va a hores, quanta gent té contractes discontinus, què és el que s'està pagant
al
mercat...
Jo crec que sí, per això, que hi ha prou pressió en demanda com perquè no haguem de parir, que no es col·locaran d'aquests 100
pisos. Ja veurem.
És d'esperar,
però vull dir que tampoc els sous estan per les nubes i tampoc els contractes són indefinits i hi ha molts contractes discontinus i et contracto per 3 mesos, passes a l'atur i després et torno a contractar, que les condicions poden ser molt draconianes.
Confiem que hi ha...
Sí, confiem que sí.
Una vegada que s'ha fet una cosa així, doncs que se'n beneficien 110
famílies. Si, per exemple, tu has complert tots els requisits del 2 empadronats, d'aquests ingressos, i després et pots trobar amb veïns que no han hagut de complir aquests requisits.
Bueno, això seria la segona fase. Entenc que no s'hi arribarà. Entenc que...
De moment l'Ajuntament ja està dient que Bueno, bajaremos...
O si més no, si, però, va, sí, si més no, si compleixes els primers requisits, doncs també compliràs els segons, m'entens?
Sí, no, no, evidentment.
El del veí també els compliràs.
Però, sí, però la història és que fins a quin punt qui no ha complert els primers requisits, doncs pues bueno, pues venga, que entre també.
Sí, home, però seria entrarà, un greu ja comparatiu,
no,
eh?
No, però entrarà amb les... O sigui no pagarà el país del teu costat d'escala la meitat del que estàs pagant tu, per exemple. Vull dir, això
no,
vull dir.
D'escala no, no, sí, clar, d'escala no.
Vull dir que si no es col·loquen en una primera tongada...
En tot cas, l'Ajuntament sí que està plantejant ja rebaixar les exigències per tal de que els 110 pisos es puguin omplir.
Estarem atents, perquè en teoria, pel que va explicar el Ramon, l'alcalde, és que les claus havia d'entregar el mes de juliol.
Sí, i per tant, s'està fent el procés
de selecció. És a dir, que s'ha de fer ja ara el procés...
S'està fent el procés de selecció. Per tant...
Jo no conec a ningú que l'hagin trucat encara, eh? I tinc unes quantes amigues que...
Ara tot el llistat es passarà a Llogaràlia, que és l'empresa que farà la selecció. I en principi i en teoria l'Ajuntament no coneix quins seran els escollits.
Home, en teoria i a la pràctica, perquè, esperem, no?
Sí, esperem. És Llogaràlia qui ha de fer la distribució.
Ens mantindrem atents a aquest tema. I vaig a un altre... Ahir parlàvem el tema de la setmana de marrons mediambientals o problemes mediambientals. Però hem vist les imatges del riuet de Coma-ruga. Com està quedant? I el que diuen els experts, segons el diari de Tarragona.
Sí, bueno,
Ricard, tu l'has vist?
No, posa antecedents a l'audiència.
Sí, no, a veure, està clar, ja sabeu que s'està fent la renaturalització del riuet,
sí,
de Coma-ruga, aquest riuet d'aigües mineromedicinals, els que treu alguna quantitat de gent i que era molt utilitzat i que és símbol de Coma-ruga. Doncs el procés de naturalització s'han eliminat els dics de formigó, de pedra que hi havia, que canalitzaven el riu.
Sí.
I clar, i ara, quan surt primer de tot, hi ha el punt on es concentrava la gent a la sortida de l'aigua, això s'ha eliminat, i l'aigua brolla una miqueta més avall, una miqueta més cap al mar. Això ja ha creat molèstia amb la gent, tot i que l'Ajuntament diu que no, que es mantindrà la profunditat del riuet entre 60 i 80 centímetres, però sí que les imatges, i jo vaig anar dimarts, ahir, a fer les fotografies. Clar, ara quan surt l'aigua, el no està canalitzada, el no està encausada, doncs s'extén tota. I vam parlar amb experts, concretament amb el Xico Roig, que és un geògraf i geòleg especialista en dinàmica litoral i especialista en gestió de platges, que diu que el que era riu es convertirà en una zona d'inundació.
Per quedar la propietat aquesta minera medicinal...
No, la propietat, l'aigua, o sigui, és la mateixa.
Quina conseqüència té això?
Doncs que en comptes
que no es veu com es deia.
En comptes de sortir canalitzada i formar un riu que arriba al mar, on tu, la gent, ja sabeu, es podia banyar en aquest riu, doncs ara surt l'aigua i s'expandeix tot, vull dir, crea una gran llacuna.
I no
una zona d'inundació,
no
com banyar. Un aiguamoll.
I no pots banyar-te.
Home, sí, et pots banyar si et tires a terra, vull dir, però ja. perdrà aquesta qualitat de aquesta condició de riu.
Ja. Deixarà de ser riuet, vaja.
Deixarà de ser el riuet per ser una zona d'inundació. L'Ajuntament diu que s'ha d'esperar que s'acabi tot, però la preocupació que hi ha entre els veïns és que s'ha canviat completament la fisonomia del riuet. Sí que, evidentment, recupera el seu origen. El seu origen era un aiguamoll, una zona inundada, però no és un riuet.
I, de fet, el Geben a favor, és a dir, es van reunir amb ells.
El Geben defensa
això, no?
El Geben defensa això.
Clar, és que estàs tornant l'origen, per tant...
Sí, bueno, però si hem de tornar a l'origen, a quin origen hem de tornar? Quan això era un aiguamoll? Doncs vinga, comencem a enderrocar edificis.
Ah, bueno, aquesta és una altra.
Tornem a l'origen?
Aquesta és una altra.
Tornem a l'origen
o no tornem a l'origen? Jo més d'una vegada, en broma o no, dius, escolta'm, aquell edifici emblemàtic de Comarruga, de la plaça de Germans Trilles i això, allò és que hauria de, bueno, desallotjar-li tota terra, jo fotria.
Però bueno, i els passejos marítims, perquè clar, l'argument de tornar a l'origen, tornem a l'origen, comencem a enderrocar tota la primera i segona línia.
Ja.
Sí, l'argument és tornar a l'origen.
Però aquest cas concret, jo, en opinió particular, no ho veig malament. A veure, no, aquesta renaturalització no ho veig malament.
Estem parlant d'una platja molt antropitzada. Vull dir, no es pot fer un petit parc amb l'argument de recuperar la naturalització quan la resta de la platja està completament antropitzada. Estàs creant un jardinet enmig d'una platja urbana.
I les palmeres van fora, en teoria, no?
Teòricament, les palmeres s'han d'anar fora. Vull dir, això és un projecte que ja fa molt de temps que... A veure, la palmera no és una espècie típica d'un ecosistema
no.
Platja.
No.
Bueno, també hi haurà un renou igualment. Hi haurà un renou,
sí,
perquè...
Sí.
Perquè, bueno, la gent... És que quan... Facis el que facis...
Però si tornem a l'origen, tampoc hi havia palmeres, a l'origen.
Exacte.
A quin origen hem de tornar?
Jo he vist que com a Gràcia el tema, eh? És a dir, de com recordem el riuet de Comarruga, ara...
És veritat que s'ha d'acabar, i l'Ajuntament sí que diu que el propi cabal de l'aigua que surti, l'aigua que brolli, anirà formant un nou cabal i anirà formant una nova configuració de riu. Bueno, a veure, allà l'aigua tampoc surt amb tanta força com per anar erosionant i anar creant un cabal. Tot i que també hi ha
però
una cosa que...
Però per escampar i crear una zona d'aigua moll, digue-li així, sí, surt prou...
Clar. I després hi ha una altra cosa que... a la que hi hagi una pluja forta, perquè aquesta situació que es va veure ahir i abans d'ahir ha estat agreujada per les pluges de l'altre dia. Perquè, a més, aquí hi ha un altre ingredient, que aquest riuet té una pressió molt gran d'aigua amb l'estanc de Comarruga. Uh-huh. Allò és una bassa d'aigua que va sortint, i allò té una pressió molt gran que... pot accelerar la creació d'aquesta gran llacuna o aquesta gran zona d'inundació, que abans sortia canalitzada, i si tu limites el canal per al que el surt amb més força i surt més controlada. Ara s'escampa. Però l'Ajuntament torna a repetir que s'ha d'esperar quan acabin les obres. Doncs esperarem a quan acabin les obres, a veure
com quedarà.
Exacte. José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona, Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a aquesta tertúlia periodística i fins d'aquí un mes.
Adéu, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu, així.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencen les vagues educatives territorials avui al Penedès i al Baix Llobregat. Després de la jornada de vaga d'ahir a tot Catalunya, amb un seguiment del 70% segons USTEC i un 34% segons el Departament d'Educació, comencen avui les vagues territorials. Les mobilitzacions estan convocades pels sindicats USTEC-STES, CGT, professors de secundària i intersindical. Avui la vaga se centra al Penedès i al Baix Llobregat. La jornada ha començat amb el tall de la B23 a Sant Just Desvern al voltant de les 7 per part d'un grup de professors. Els Mossos d'Esquadra han desviat el trànsit a l'A2. El tall ja ha estat aixecat, però tot plegat ha causat retencions que continuen a hores d'ara. Al migdia hi ha previstes concentracions tant a Sant Feliu de Llobregat com a Vilafranca. La concentració a la capital de l'Alt Penedès serà a 1:15 a la plaça de la Vila. Cunit nomena un nou caporal de la policia local i continua reforçant l'escala de comandaments. L'Ajuntament de Cunit ha formalitzat el nomenament d'un nou caporal de la policia local de Cunit amb la presència de l'alcalde Jaume Cassanyes, que li ha imposat personalment els galons de la nova responsabilitat, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. L'alcalde i el regidor han felicitat el nou caporal per aquest nou pas en la seva trajectòria professional, tot destacant el seu compromís, dedicació i vocació de servei dins el cos policial. Aquest nomenament s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern municipal per continuar enfortint l'escala de comandaments de la policia local amb l'objectiu de consolidar una estructura interna més sòlida i eficaç que permeti millorar la coordinació dels serveis, optimitzar els recursos i oferir una resposta més àgil a les necessitats de seguretat i convivència del municipi. El Festival Gastronòmic Corpinat torna amb 57 vetllades i 56 xefs als cellers de la marca. El Festival Gastronòmic Corpinat celebrarà la seva 6a edició entre l'1 de juny i el 31 de juliol, amb 57 vetllades gastronòmiques repartides entre els 22 cellers de la marca col·lectiva. El certamen, presentat aquest dilluns al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, comptarà amb la participació de 56 xefs d'arreu del país. L'organització ha avançat l'inici del festival a principis de juny, després de l'èxit de públic de les darreres edicions, que han sumat 230 sopars i més de 7.600 assistents des del 2021. El president de Corpinat, Pere Llopart, ha destacat que el festival ja és molt més que un festival i l'ha definit com una experiència cultural que connecta producte i territori. Aquesta edició ha estat creada per estudiants de l'Escola Arsenal de Vilafranca i posa el focus en el gest de l'ofici i el treball col·lectiu que fa possible el festival. I acabem parlant-vos de la primera trobada de balls de gitanes que se celebra aquest dissabte a Sant Martí. El Castell de Sant Martí serà el monumental escenari de la primera edició de la trobada de balls de gitanes de Sant Martí Sarroca, programada per aquest dissabte a les 6 de la tarda. Aquesta primera trobada comptarà amb la participació de fins a 5 agrupacions: Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys, Gitanes de la Granada, Gitanes de l'Avern i Gitanes de Sant Martí Sarroca, que ballaran acompanyades pels grallers del campanar. En finalitzar les exhibicions dels grups, hi haurà una festa vespreig.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La sanitat pública funciona gràcies a la feina de molts professionals de diferents perfils. Avui, a la Veu de la Salut, ens aproparem a l'experiència d'un d'aquests col·lectius que és clau pel bon funcionament dels centres de salut, però que, malauradament, massa sovint no tenen el reconeixement que de ben segur mereixen. Són els administratius i les administratives. Anem a saber-ne més, marxant fins a Canal 20. Allà s'hi troba el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Avui, en aquesta secció de la Veu de la Salut, parlem d'un col·lectiu professional, perquè són les primeres persones que veus quan entres a un centre d'atenció primària. i les darreres que t'acomiaden. Sovint s'anomenen, o els anomenem, les que hi ha darrere de la finestreta, però la seva feina és el cor que fa bategar el sistema de la salut. Moltes vegades s'ha definit així. Avui parlem amb l'Anna Ros. Què tal, Anna?
Molt bon dia. Hola, bon dia.
I també amb la Clàudia Almirall. Què tal? Molt bon dia, Clàudia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Les dues són administratives, és aquest el col·lectiu professional del que parlem avui, de l'equip d'atenció primària Penedès Rural OES, que ens obre les seves portes al taulell per descobrir que la seva tasca no va de papers només, sinó de persones, sobretot, i de paciència. Benvingudes les dues.
Gràcies.
Doncs això, situem-nos una mica en context. Què fa? Com presentem la feina que feu les administratives en un centre d'atenció primària?
Bon dia. Doncs, primer de tot, bueno, hem de dir que l'administratiu som la cara visible del sistema de salut, no només fent tràmits, també gestionem les demandes i les necessitats de les persones en moments vulnerables. En els darrers anys, l'Institut Català de la Salut ha volgut impulsar a través de diferents projectes el rol de l'administratiu sanitari com a peça clau en la gestió de la demanda. També hem de tenir en compte que en l'àmbit del Penedès Rural OES, la figura de l'administratiu en un entorn rural és molt més propera i comunitària. Gestionem no només el cap de referència, ubicat al municipi de Santa Margarida i els Monjos, sinó sovint la logística dels 8 consultoris locals que formen el nostre equip. Som un agent digital, també, ja que en zones rurals amb població envellida i sovint amb una bretxa digital, som nosaltres qui realment fem moure la meva salut. Som el suport tecnològic per consultar cites, descarregar plans de medicació i gestionar els dubtes o les consultes que tinguin a través de les aplicacions. També som l'enllaç comunitari, ja que coneixem qui viu sol, qui té dificultats de mobilitat i qui necessita una atenció més proactiva. El Penedès Rural OES, el taulell, no és una barrera. És un punt on no només donem cites, sinó que gestionem les demandes i facilitem l'accés al sistema de salut.
Concretem una mica, si us sembla, què feu davant de la pantalla? Que moltes vegades, clar, les persones que van a un centre sanitari veuen a l'administratiu, l'administrativa, això, teclejant l'ordinador davant de la pantalla. Què hi feu? Què s'hi fa?
Bé, la gent veu que cliquem tecles, però realment estem fent molt més que clicar tecles, no? Estem gestionant les demandes dels usuaris que ens arriben no només de forma presencial o via telefònica, sinó a través de la e-consulta o de les nostres agendes. No és només donar una cita, és comprovar una derivació urgent, validar una targeta, assegurar que un pacient surt amb la medicació resolta i gestionar i comunicar les visites dels pacients crònics fent seguiment a través de l'eina Planificat. També gestionem les demandes internes dels companys, consultes de procediments, protocols, de les seves agendes...
Moltes coses. I, per exemple, en un cas concret, perquè segurament us hi trobeu més sovint del que desitjaríeu, no? Quan una persona va a la consulta i està enfadada, com s'actua?
Bueno, primer de tot, i
enfadada,
molt, sí,
perquè posem... A vegades es parla inclús d'una problemàtica d'agressió.
D'agressions, sí, sí. Primer de tot, creiem que el més important és escoltar. Escoltar l'administratiu, sovint fem de paratxocs del sistema. Jo sempre dic que no ens enfadem amb la persona, entenem la seva frustració, molts cops, i la seva angoixa. El nostre paper és desescalar el conflicte i buscar la millor alternativa possible amb les eines que nosaltres tenim i que podem oferir, donant totes les explicacions necessàries per fer entendre com funcionem. I el més important és l'empatia, és la nostra eina de treball principal per poder resoldre aquests conflictes.
Comentaves amb les eines que tenim. Que aquesta actuació per intentar desescalar...
Les eines que nosaltres tenim són els nostres procediments i els nostres protocols amb els que treballem. I molts cops, quan un usuari, quan un pacient ve enfadat, és perquè potser no coneix aquests procediments i aquests protocols, i quan li donem l'explicació de per què li hem donat una cita o per què hem fet una gestió d'una determinada manera, la seva angoixa i el seu enfado l'acabem reconduint, no? L'acaba entendre i canviar la seva actitud.
Sí, ens hem aturat amb això, però la majoria de pacients tenen, entenem que, una actitud correcta, no?
Sí.
I comprensiva respecte a la feina dels professionals que esteu a un centre sanitari.
Sí, sí.
També ens agradaria saber, la tecnologia, per exemple, es parla molt de la, la meva salut, no? La cita online, us està traient molta feina?
No, tot el contrari. Ens permet dedicar més temps a qui realment ens necessita, la gent gran o persones amb bretxa digital. La tecnologia és una eina que ens ajuda molt a nosaltres i també a tots els usuaris, ja que tenen un control de totes les cites, els seus resultats, el seu pla de medicació, però el taulell és un espai d'humanitat que una aplicació mai podrà substituir i on els usuaris que no tenen tanta habilitat amb la tecnologia es poden adreçar perquè els ajudem.
La part més gratificant, hem parlat ara de què fer quan una persona doncs, ve molt empipada a la consulta, segurament hi ha més casos de persones que us venen a agrair la feina que feu.
Sí, sí que ens hi trobem. La part més gratificant és quan una persona, com bé dius, ens ve angoixada o perduda perquè ha de resoldre una gestió o té qualsevol dubte d'on ha d'anar, com ho ha de fer, amb qui s'ha de visitar, perquè li donin una resposta o així i surt del cap amb el camí ben clar de tot el que li hem dit, amb les cites, amb el seu pla de medicació, amb tot el que li hem pogut resoldre, és una part gratificant perquè dius, ostres, l'he pogut ajudar i li he acabat resolent tots els dubtes que tenia.
La bretxa digital, suposo que també és molt evident. Primera línia dels consultoris. De quina manera ho viviu, aquesta bretxa digital, no? En funció de les edats, també dels contextos geogràfics, més a les ciutats o menys en segons la població?
Bueno, de fet, ara hem fet unes formacions adreçades a la ciutadania, que des de Salut hem impulsat i des dels ajuntaments també estan impulsant, es diu el projecte Els Més Digitals, bueno, per donar formació, nosaltres des de la nostra àrea, pues, perquè sàpiguen adreçar-se, accedir a l'aplicació de La Meva Salut, perquè sàpiguen com consultar un pla de medicació, perquè sàpiguen com agafar una cita sense haver de anar presencialment al centre o trucar via telefònica. Llavors, estem fent aquestes petites formacions a la ciutadania perquè tinguin més facilitat.
Segurament que a partir d'una determinada edat és més, no sé si complicat, o trobar les eines suficients com per poder, amb comoditat, doncs, a través de La Meva Salut, doncs, fer les cites, no? Per exemple, les consultes amb vosaltres, ho trobeu això?
Bueno, hi ha un sector, la gent gran, sobretot la gent gran, té més dificultats a l'hora de fer servir aquestes eines, no? I aquesta gent, pues, ho entenem i són les que s'adrecen més al centre per demanar cites, per demanar consultes, per imprimir el pla de medicació perquè el volen imprès, perquè estan acostumats a tenir el paper i són aquests els que més s'adrecen i els que més els hi costa, la gent gran.
I també trobeu que hi ha moltes persones que van a la consulta, no sé si com a hàbit, però per també necessitat d'interacció social, potser no necessitarien anar a la consulta, però també resol aquesta necessitat de contactar amb altra gent, no? d'estar a la consulta perquè necessiten estar també amb altra gent, perquè també hi ha una imatge, un clixé, sí, d'alguns sectors que ho reprodueixen, això.
Sí que et dones compte de que hi ha gent que té la necessitat d'interactuar una miqueta amb nosaltres, sobretot alguna part de la població de gent gran que està sola, que un dels dos no hi és, et venen a veure algun dia i pregunten, què tal, com estàs, passo per aquí. I, bueno, de pas també els hi resols, potser si tenen algun dubte, però sí que és cert que alguna part de població notes que necessiten fer una miqueta de vincle.
Clar, perquè vosaltres sou unes administratives, però unes administratives entenem que especials, amb vocació de servei públic, no?
Sí, i d'ajudar la gent i amb molta empatia, de veritat.
Què fa diferent, això, una administrativa d'un centre d'atenció sanitària d'un altre tipus d'administratiu o administrativa?
Bueno, jo crec que al món rural, administrativa, pensa que el taulell és el primer lloc on la gent busca una seguretat, no? I el fet de que som els que pues, sabem que el senyor Joan pues, viu sol, no? O que la Maria necessita que li imprimim el pla de medicació perquè no té impressora, no? Pues això ens fa mantenir connectada la salut amb la realitat del carrer, perquè tenim aquest coneixement de les persones, no només de l'àmbit de la salut, no? Sinó de la seva vida, també.
I feu de filtre?
Sí.
De quina manera? Com filtreu? I segons quins criteris? Quins criteris utilitzeu per filtrar?
Bueno, al final nosaltres som el filtre entre els professionals sanitaris que tenim al centre i el ciutadà, no? El ciutadà ens expressa la seva demanda i nosaltres, seguint els protocols i els procediments que tenim establerts, gestionem. Aquí és molt important explicar per què gestionem d'una determinada manera certs tràmits, no? Perquè renovar un pla de medicació, per exemple, no és necessari que vinguin a la consulta. És una gestió, és un tràmit burocràtic que nosaltres li deixem una nota al professional sanitari, en aquest cas al metge, perquè faci la renovació i la revisió d'aquest pla de medicació. I nosaltres informem al pacient, quan aquest pla de medicació està renovat, que ja es pot adreçar a la farmàcia a recollir. No ha de venir presencialment al centre.
Us hi trobeu molt sovint, això, que moltes persones van al centre a renovar plans de medicació que no seria necessari aquest desplaçament, no? Se'ls podien evitar.
Hi ha gestions que no és necessari que vinguin al centre. Són tràmits burocràtics que es poden fer sense aquest desplaçament, sí.
I suposo que també, per exemple, en situacions d'emergències us heu trobat, no? Heu d'actuar segons els protocols que comentava ara l'Anna, no? Alguna persona doncs, que té una emergència i va al CAP perquè és el centre sanitari més proper que té, això fa modificar, evidentment, doncs, tota la programació que teniu d'aquell dia.
Home, clar, sí. Hem de prioritzar. El que és una urgència, no? Nosaltres som administratius, però som administratius en un entorn sanitari i estem formats i tenim eines per poder diferenciar l'urgència mèdica de la burocràtica, que és la gestió de la demanda. No només gestionem papers, sinó que també gestionem persones en moments de vulnerabilitat.
I en el tracte, la relació de les persones, del ciutadà, de la ciutadania, amb vosaltres heu notat aquests darrers anys algun canvi? Igual que en ensenyament es parla molt sovint que hi ha una crisi d'autoritat, ho noteu també vosaltres, que no es fa tant de cas a les professionals i als professionals que esteu en aquesta primera línia de la sanitat pública?
Bueno, jo no crec que sigui fer-nos cas, no? No es tracta de fer cas o no fer cas, es tracta de conèixer com funciona el sistema. I de vegades el no conèixer el funcionament d'un sistema, però tu tens una necessitat, i aquí estem parlant d'una necessitat de salut, que són molt importants. I aquí és on ve la part de donar les explicacions, de fer entendre com funcionem, de que la teva urgència no és realment una urgència per nosaltres, no? I explicar-t'ho i fer-t'ho veure i parlar molt i escoltar molt. I sí que és veritat que de vegades estem en una societat cada cop més exigent.
Impacient, sí, sí. Que no s'entén que les coses necessiten
un temps. I que la immediatesa, no? Busquem la immediatesa, però jo crec que aquesta immediatesa la busquem a tot arreu, no només en l'àmbit sanitari, no? Nosaltres també ens hi trobem, i és una realitat, però clar, hem de gestionar.
Que persones que no tenien cita i que volen ser ateses en aquell moment, sense això, saltant-se, doncs...
Que potser no és una urgència, com bé diu l'Anna. Mm-hmm. Per això tenim aquests protocols que ens diferencien quines coses són urgents i quines no. Mm. I el que tu dius, no?, que potser que s'adreci al centre algun pacient per un motiu que realment no és urgent o per un motiu que realment sí ho és. I aleshores, pues, ens organitzem per poder-ho fer. Mm.
L'Anna és administrativa, entre cometes, doncs, que té la responsabilitat, és la referent del sector del Penedès Rural Oest. Per tant, coneixes des de la teva perspectiva el funcionament de tota aquesta àrea. Com veus des del punt de vista administratiu la dotació de mitjans? Hi ha suficients administratius i administratives? La feina està funcionant bé?
Bueno, sempre ens agrada demanar més i més, no? O sigui, això quan...
Ara és el moment.
Clar. Quan més diguem, evidentment, més fàcilment podem gestionar tota la feina que tenim. Intentem buscar, sent els que som, també hem de ser realistes, sent els que som, intentem buscar espais i intentem buscar temps, organitzar-nos per poder desenvolupar la nostra feina amb total seguretat i amb total tranquil·litat. No només seguretat nostra, no? És molt important la seguretat del pacient també, i tenir present que amb la feina que fem nosaltres ha de prevaldre la seguretat del pacient amb totes les gestions que fem, i intentem buscar espais per gestionar aquestes coses.
I suposo que també hi ha espais de traslladar-vos experiències als professionals, no? La Clàudia, en aquest cas, la majoria de la seva jornada està aquí al consultori mèdic de Moja, però coneixes la realitat d'altres consultoris, també.
Sí.
A través d'aquest traspàs d'informacions d'altres professionals.
Quan és necessari adreçar-se a algun altre centre, ens fem algun canvi i anem. Mm. Sí, sí.
I experiències, consells, recomanacions també es comparteixen.
Doncs consells, com a àmbit administratiu,
sí,
vols
sí,
dir?
Sí.
Sobretot escoltar molt, l'escolta, que és el que hem dit des del minut 1. És molt important escoltar i entendre bé el que t'estan dient i fer-te entendre't. Perquè hi ha molts pacients que cada vegada t'estan demanant una cosa, t'ho diuen molt ràpid, tu els hi resols, se'n van, no ho han entès, et truquen, però què m'has dit? És molt important fer-te entendre't molt bé.
T'has trobat molts casos així, d'algun
sí,
cas?
Sí, m'he trobat casos de que, com bé comentava l'Anna abans, urgències que no són urgències, gent que ve, ho vull ja, gent impacient, els expliques el motiu, et diuen, val, ho he entès, i després se'n van, et truquen, com era allò? I dius, ostres, és important escoltar i fer-te entendre.
Que... Bueno, i nosaltres, perdona, no, vull fer un encís,
sí,
no?
Sí.
Nosaltres, sí que és veritat, tenim una dispersió territorial, no?
Sí.
Els companys, si no és entre les reunions organitzatives que fem, doncs no coincidim, però després cada company té una referència, és referent d'algun àmbit, val? Llavors, quan algun company té algun dubte, doncs com gestionem les tires dels diabètics, per exemple, no? Hi ha una companya que és la referent de l'equip i llavors ens adrecem amb ella. Tenim dubtes de com gestionar una IT o com gestionar les comandes, no? Hi ha una companya que és referent de l'equip i ens adrecem amb ella.
Sí.
Llavors, tots els temes que tenim dubtes o protocols que no tenim clar com funcionen o com fer-los, doncs hem fet sessions.
Sí, de formació.
Hem fet sessions de formació internes nostres, a part de les externes que podem fer, també fem internes nostres, i la professional referent del tema que es tracta és la que fa la sessió i ens explica bueno, i resol dubtes que podem tenir. O sigui, anem intentant quedar per fer aquestes formacions internes per tenir clar tots els procediments i tots els protocols.
Abans parlàveu, la Clàudia ara fa una estoneta, s'hi ha referit a la importància de tenir una escolta activa.
Sí.
I segurament una altra de les característiques ha de ser la discreció.
Totalment, per suposat.
Són materials sensibles, la informació sensible, i aquí és molt important doncs, preservar aquest anonimat. I
molt important, sí, totalment, perquè estàs parlant, com ha dit l'Anna, també de salut, i la salut... És totalment íntima, penso jo.
Uh-huh.
I has de tenir molta discreció quan parles amb un pacient. Jo m'hi trobo, per exemple, al taulell, que si m'eleven la veu, perquè tenen un to de veu alt, no perquè estiguin cridant, els dic, baixi el to. I jo també intento baixar el to, a no ser que tinguin problemes auditius, i aleshores sí que l'elevo una miqueta. Però és molt important la intimitat amb el tema salut, penso. Uh-huh.
Perquè a vegades l'equipament, com està organitzat l'espai, no facilita
aquesta
situació,
no? Clar, tenim centres que és més
difícil, sí.
Però tenim centres on sí que tenim espais reservats per la confidencialitat, centres on és més difícil perquè la distància entre la sala d'espera i el taulell
no ens
deixa tenir, llavors busquem eines, no? Jo de fet, en algun centre, pues, si alguna persona he vist que em volia expressar alguna cosa, però evidentment no podia perquè no hi havia la intimitat suficient, pues he agafat a la persona, me l'he portat a una consulta o me l'he portat fins i tot fora perquè m'expliqués. Perquè hem de tenir molt de present que la confidencialitat ha d'estar per sobre de tot. I quan tu veus que una persona, un pacient o un usuari, vol expressar algo molt íntim i no hi ha l'espai de seguretat perquè la persona que està darrere és del poble i l'està escoltant, doncs de seguida has de dir, vingui, que el parlem en una consulta, parlem ara, tenim centres que sí tenen àrea de confidencialitat i podem adreçar-nos allà i tancar la porta i que ens expliquin amb total tranquil·litat i confiança el seu problema i d'altres doncs, que hem de buscar opcions, com vine que sortim un momentet o anem a la consulta aquesta que no hi ha ningú i m'expliques.
Segurament que també per la vostra experiència podeu constatar quins són els dies de més demanda de visites, les èpoques de l'any segurament i els horaris. Hi ha una època de l'any on es demanda més la visita al metge, a la infermera que altres, els dies, les hores...
Sí. Bueno, entre
igual
setmana...
que passa amb urgències, s'ha comentat també amb urgències,
no? Sí, no? Entre setmana, nosaltres intentem que el dilluns és un dia complicat.
Molt complicat. Jo pues penso que és dels dies que hi ha més feina, la veritat.
El dilluns és un dia complicat. Venim dos dies del cap de setmana,
sí,
on no hi ha servei, o si realment els usuaris pensen que no és urgent per adreçar-se a l'hospital, ja s'esperen a que obri el CAP. I al setembre, octubre, quan ve l'època de la grip, també és una època de vacunació i tot, tenim moltes patologies respiratòries i és una època també molt complicada.
I pel que fa a l'horari, a primera hora i al final de la jornada? Més que no pel mig de la jornada?
Sí, a primera hora, al matí, al matí a primera hora és quan més volem cap al migdia o a la tarda, a última hora.
Això més o menys ja de totes les consultes.
Sí. Sí, sí.
Independentment de que sigui rural o urbà, no? Això.
No ho sé, a l'urbà.
Jo tampoc.
No ho sé, a l'urbà. Nosaltres, en el nostre equip, tenim aquesta dinàmica i ho veiem, no? Que al llarg del matí, des de primera hora, des de cobrim fins al migdia, pues, tenim molta demanda i després cap al migdia allà baixa una miqueta la demanda. Mm-hmm.
Doncs ens volíem apropar això a les vivències, a les experiències de dues infermeres de Prenent Rural Oest, l'Anna Ros i la Clàudia Almirall. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, compartir aquest temps que dediquem a la salut del Penedès en xarxa i fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
En qüestió de segons, ens plantem gairebé les 10. Sabeu que abans hi ha un parell de minuts de publicitat. Escoltem atentament el butlletí i tornem parlant del síndic de Greuges de Vilafranca.